José Benlloc respondrà als micròfons de Ràdio Vila-real. Cada dimecres, a partir de les 2:20, l'alcalde de Vila-real t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Salutacions, una jornada més, ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada. Salutacions de qui els parla, Sheila Gil, com sempre fent-los companyia fins les dues, sent molts convidats que de seguida repassem i presentem en aquesta jornada, un 20 de novembre, en el que sembla que les previsions meteorològiques, que ja van saber ahir, s'estan complint. Diguem, les pluges ja no són protagonistes, tot i que sí que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, fins les 6 de la vespre d'avui hi ha un 25% d'opció de que es produïsquen aquestes precipitacions, però sí que a partir de demà, tot i que els cels poden estar ennuvolats, no s'esperen grans percentatges de precipitacions, temperatures suaus, entre 9 de mínima i 9 de màxima, i això sí, comentar que si la previsió és correcta, de cara a divendres podrien tornar aquestes precipitacions de forma important i també es produiria per aquesta jornada, per a finals de setmana, una baixada important de les temperatures, especialment aquestes màximes que es podrien quedar en els 14, però anem comentant dia a dia. Avui, com dèiem, una temperatura suau la que trobem de neu. De màxima, 9 de mínima i una probabilitat mínima de precipitacions fins les 6 de la vesprada. Això, com sempre, que és a punt que fem respecte a la previsió meteorològica de l'Agència Estatal, però anem a repassar els que seran els nostres convidats. Durant aquesta jornada parlarem, en aquest cas, després de que fa unes setmanes es van produir als Estats Units aquestes eleccions legislatives, no les presidencials, òbviament aquestes encara no són, però sí les legislatives. Hi ha gent que encara, inclús nosaltres, no, jo també ho reconec, que no sabem ben bé com funciona, no, les diferències entre un partit i un altre, republicans, demòcrates, els orígens, d'on venen, com funciona una miqueta el sistema polític americà. I sí que avui tindrem a Santi Cortells, és regidora així al consistori, però també per la seva inquietud personal, persona que coneix el món anglosaxó, el funcionament, no?, i l'interès que té per aquesta cultura, i per això serà ell qui ens expliqui una miqueta aquestes diferències respecte al sistema polític espanyol i com funciona l'americà. estarem amb mi o l'escoltarem a partir de les 12:30 aproximadament, però després ens aproparem també a diferents iniciatives del cap de setmana. Per exemple, escoltarem parlar d'un espectacle del meu poble en el que l'orquestra Pols i Pua, Francisco Tàrrega i la gent dels 13 compartiran escenari per a fer un repàs i un homenatge als músics i compositors de la ciutat, un total de 8 dels que estaran representats, i entre cançons i cançons se faran diferents blocs l'actuació dels 13, sorpresa, perquè la gent de l'orquestra, almenys Juan Carlos Torres, que és la persona que s'ha acompanyat, no sap el que han preparat, així que serà un espectacle digne de veure. Les invitacions es poden arreplegar aquesta setmana a l'auditori, per això ho comentem avui, perquè no es queden sense la seva entrada. Aquests seran els convidats que tindrem durant la primera part del programa. A segon arrencarem repassant l'actualitat provincial i local, com és habitual, i després més veus, com cada dos dimarts estarà amb nosaltres la policia local. En aquest cas, l'intendent Ramon Martínez ens parlarà respecte a diferents assumptes d'actualitat. En primer lloc, les targetes per als discapacitats que es donen per a tenir aquesta preferència als aparcaments, aquestes places reservades per a ells. En aquest cas no es parlarà o ens parlarà del mal ús, de l'ús inapropiat que es fa d'aquestes targetes i les conseqüències que es poden derivar d'aquestes pilleries, per així denominar-ho. A part, també ens parlarà d'una campanya que està actualment en marxa, en aquest cas la campanya de vigilància i prevenció als camps. Es va iniciar ahir, la campanya especial, i estarà en funcionament fins al proper 2 de desembre. I també ens donarà les xifres d'una campanya que es va dur a terme la setmana passada respecte a aquestes zones de càrrega i descàrrega, ja que moltes vegades aparquem els nostres vehicles, encara que sigui una estoneta, i perjudiquem o tenim un impacte negatiu en la tasca dels transportistes. Per això també es va dur a terme aquesta campanya. Doncs aquests tres temes parlarem amb Ramon Martínez a partir de la 1:30. Abans tindrem amb nosaltres o parlarem amb Roberto Bosquet, el xef Bosquet. És reconegut especialment a les xarxes socials, especialment Instagram, on compta amb més de 130.000 seguidors. Per aquestes elaboracions va ser renomenat Best Foodie la setmana passada, va replegar aquest guardó en una primera edició que l'ha triat com a Best Foodie, un terme que ell ens explicarà, però és aquesta gent que prepara el menjar i també disfruta de menjar fora de casa amb aquesta peculiaritat, no?, també de la novetat de les xarxes socials i el seu impacte. Doncs amb ell estarem a la 1:20 i com cada dimarts tanquem el programa amb opinió. Opinió política, en aquest cas que ens arriba de les files socialistes, la regidora Sílvia Gómez. Coneixerem a qui envia al racó de pensar. Aquests són els convidats que ens acompanyaran en aquestes dues horetes, però també és moment de saber de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs, per exemple, una d'aquestes notícies, el primer dels temes, actualitat a Twitter, Dia Universal del Niño. En aquest cas, per exemple, El País parla del joc, entre cometes, d'escapar d'un matrimoni a la força. Comenten que moltes xiquetes, o per a moltes xiquetes, escapar d'un matrimoni infantil es converteix en tota una odissea. Per això, diuen, s'ha de lluitar per a evitar amb aquest tipus de violències que es produeixen durant la infantesa. També, per exemple, altres partits, en aquest cas l'animalista Pacma, que diu educant en el respecte als animals es construís un futur millor, Dia Universal del Xiquet. Aquestes són altres, no, d'aquestes reivindicacions en aquesta jornada. També, per exemple, recorden que des de la ONU es celebra avui aquest dia en commemoració a l'aprovació de la Declaració dels Drets del Xiquet en 1959 i la Convenció dels Drets del Xiquet del 89. Clamen per una infantesa feliç, que serà el millor llegat que es puga deixar i tenir quan siga una persona adulta. Doncs bé, avui molts els missatges i les reivindicacions per als més menuts, especialment en les zones en les que més dificultats tenen, però també es parla d'un nom propi, el de Letícia Dolera. L'actriu Aina Cloté dona la seva versió respecte a la substitució en Déjate llevar de Letícia Dolera. Assumir que la productora d'una sèrie marcadament feminista consideraría todas las opciones para no excluirme solo por estar embarazada. Així doncs, diu que la notícia és aquesta. L'actriu Aina Clotet trenca el seu silenci i denuncia que Letizia Dolera no la va contractar per a la seva sèrie feminista Per estar en estat. Doncs aquesta és una de les notícies que també s'ha colat avui en aquest rànquing dels més comentats a Twitter, però n'hi ha altres. De seguida els repassem. I altre nom propi. En aquest cas, ens anem a l'esfera judicial. El jutge Marchen ha renunciat a presidir el Consell Superior i també el Suprem. Mai he concebut la funció de jutge com un instrument al servei d'una o altra opció política. Així doncs, el PP dona per trencat l'acord per a renovar el poder judicial i suspèn les negociacions fins que la ministra Delgado siga cessada. Aquesta és la notícia. Ja que Marchena, com dèiem, ha renunciat a presidir el Suprem i el Poder Judicial, amb la qual cosa ha trastocat el pacte Partit Socialista i Partit Popular. És una notícia també que es coneixia aquest matí, a primera hora, així com també aquest incident amb una tràgica mort en aquest Rodalies a Barcelona, un dels temes també tendència a hora. Vacarisses és la localitat o el terme municipal en el que s'ha produït aquest incident, un descarrilament d'un tren que ha deixat un mort i 44 ferits, 5 d'ells traslladats a un hospital. Així que són moltes les imatges que s'estan produint a hores d'ara. Sembla que també l'esllavissada per les pluges generades i produïdes durant les últimes hores ha fet que es moga la terra i que aquest seria el motiu del descarrilament del Rodalies a Vacarisses. Així que aquesta és la notícia amb la qual també aquest matí ens alçàvem a banda de la renúncia de Marchena al càrrec com a responsable del Suprem i el Poder Judicial. Mirem també, perquè n'hi ha alguna altra notícia destacada a Twitter, molts els temes a comentar avui, com deien també el Dia del Xiquet, que és avui destacat i de diferents etiquetes. També, per exemple, en aquest cas es felicita la jornada, un dimarts, així que molta la gent que llança els seus missatges per a poder compartir i animar el dia als seus seguidors. Doncs bé, com dèiem, aquests els temes fonamentals a les xarxes socials, en concret a Twitter. Una pausa, de seguida repassem notícies curioses que ens deixa el món.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Vila-real ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Vila-real. Sabies que veure bé no consisteix sols en portar ulleres? Institut Valencià d'Optometria, especialistes en visió infantil, teràpia i rehabilitació visual, dificultats en l'aprenentatge, baixa visió i entrenament visual esportiu. Si tens algun problema visual o vols millorar la teua visió, no dubtes i crida al 964-05-2016 o acudis al carrer de l'Alguer 9 Baix. Institut Valencià d'Optometria, 20 anys cuidant dels teus ulls, en Vila-real, a un pas de tu.
¿Tienes problemes dentales? Vivanta Vila-real es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Vila-real es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Vila-real diseñamos sonrisas. Vivanta Vila-real, 964-50-67-45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Aquest Nadal, fica damunt la taula els millors productes. Confia en el Mercat Central per a fer les teues compres. Compra qualitat, productes frescos i proximitat. El millor sabor el trobaràs al Mercat Central. Regidoria de Comerç, perquè junts Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
¿Eléctrico o gasolina?
¿Parqué o tarima?
¿Tailandia o Nueva York? ¡Uf! ¡Bendito dilema! Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. ¡Bendita oportunidad! Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece.
A ti lo que te pega es un Dacia Duster.
Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.600 euros. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
No dejes que el frío te impida disfrutar de tu hogar. Ven a Bigmat y descubre todo lo que necesitas para darle calor a tu casa. Aspirador de cenizas más funda para filtro de regalo por solo 39,95 euros. Querrás llegar a casa al calor de tu hogar. Bigmat, la tienda profesional de la construcción.
Bigmat del Arbo, Avenida Pío 12, 55, Vila Real.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
Doce 22 sobre aquestes fallades notícies curioses. Comencem amb una irrupció a una retransmissió en directe. Amb Hola, soy Luis Enrique y soy la reencarnación. Un home es va colar en directe, com dèiem, en la missa de 13TV. Durant la celebració de la missa, que emet en directe 13TV de forma habitual, un home va aconseguir arribar fins a l'altar i micròfon en mà va assegurar davant la sorpresa dels fidels ser la reencarnació, com dèiem. Va dir: hola, soy Luis Enrique y soy la reencarnación. José Luis Sacristán, el párro que estava oficiant la celebració i col·laborador habitual de 13TV i també COPE, va tallar el so del micròfon a l'instant i va ficar música una mica més alta de l'habitual abans d'abandonar l'altar a tota pressa per a intentar, diguem, traure aquesta imatge de l'home de l'espontani que havia aconseguit arribar a l'altar. I anem a parlar ara d'un naixement d'un nadó, òbviament, en el que la xifra 11 va estar molt present de ben segur al llarg de la seva vida, i és que un nadó a l'estat de Minnesota als Estats Units va néixer l'11 de novembre, a les 11 i 11 de la vesprada. Erin i Mike Potts li van donar la benvinguda al centre de Mother Baby Center United and Children's Minnesota just el mateix dia que celebrava el centenari de la final de la Primera Guerra Mundial. Diu la mare que va ser un treball llarg des de les 5 del matí fins a les 11 de la nit, però que el part es va realitzar sense problemes i van tindre aquesta criatura en la que l'11 sempre estarà present, l'11 de l'11 a les 11 i 11. I parlem d'un robatori peculiar. S'emporta una cabra del jardí de les Tulleries a París i se l'emporta amb ell al metre. Un home va furtar una cabra destinada a la cura dels jardins de les Tulleries a París i va fugir amb l'animal en metre, segons ho van informar diferents mitjans de comunicació de França. L'home, segons els testics presencials, va intentar emportar-se dos animals, però davant la presència dels guàrdies de seguretat només se va poder carregar a una. El lladre va córrer i es va ficar en la línia 1 del metre de París. Els agents van veure a l'home al suburbà. El caco estava nerviós i, segons les autoritats, es mostrava amenaçant i agressiu. Davant la seva negativa, eixir del vagó, els responsables del transport van decidir interrompre el servei. Finalment, l'home va ser detès i la cabra va tornar als jardins.
Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban.
Anem a parlar ara d'un estudi, perquè es fan estudis de qualsevol aspecte, que en aquest cas ha ficat el focus en la peculiaritat que fa a uns homes més atractius que a altres. un estudi realitzat a Austràlia per Journal of Evolutionary Biology, en el que van participar 8.500 dones, ha assegurat que els homes amb barba són més atractius que els que s'afaiten. Els responsables van demanar a les dones que triaren entre un home amb barba i un sense ella. Per això li van mostrar una foto del mateix home afeitat i sense, amb barba incipient i amb barba poblada, és a dir, en aquest cas, les que s'havien mantingut durant més de 14 setmanes. Les dones van topetar més atractius per a tenir una relació de llarga durada als peluts. La barba poblada fou la que va obtenir els millors resultats. L'únic que no sé jo, una barba de 14 setmanes, si és la més atractiva i la més higiènica. L'estudi va arribar a altra conclusió. Associem les barbes amb l'edat i per això també amb el domini social. I parlem ara de tres xinesos que han enganyat a les tragaperres a Catalunya per a que acceptaren bitllets de 5 euros com si foren de 50. La Policia Nacional ha detès a Catalunya a tres ciutadans xinesos que enganyaven a màquines tragaperres per a que acceptaren bitllets de 5 com si foren de 50, després del qual demanaven el canvi i s'emportaven els diners. Segons va informar la policia, dues de les detencions es van produir a Badalona i altra a la capital, a Barcelona. Els investigats que seran acusats dels delictes de falsificació de moneda i estafa haurien obtingut un benefici de més de 40.000 euros amb el seu sistema. Els arrestats modificaven bitllets de 5 legítims per a que la màquina els detectara com si foren de 50, introduint-los per la ranura i pulsant l'opció de recuperar l'import. Aquest procediment ha estat detectat en màquines de Catalunya, Balears i també les Canàries. Amb aquest sistema, els implicats aconseguien 50 euros per cada bitllet de 5, en la qual cosa van arribar a realitzar estudis minuciosos dels mecanismes de les màquines i així localitzar alguna dèbil, entre cometes, que els va permetre utilitzar més de 100 bitllets adulterats en un sol establiment. Les investigacions s'iniciaren a finals del mes de juliol, després de que es rebera una denúncia de que les persones desconegudes estaven enganyant a les màquines amb un sistema complex com aquest. Una vegada realitzades les investigacions, els agents van localitzar a les tres persones xineses que havien actuat en bingos de Catalunya, arribant a introduir, com deien, més de 100 bitllets adulterats en un establiment. I anem a parlar ara de la part bona de la societat. En aquest cas, un taxista que va esperar 8 hores al costat d'una casa per a tornar la cartera a la seva propietària. Varya Bortsova, una ciutadana russa, ha compartit una increïble història mitjançant el seu perfil de Facebook. Bortsova, de 26 anys, va aterrar a Moscou de matinada i va agafar un taxi per a tornar a casa de la capital moscovita. Quan finalment va arribar al domicili, es va dormir quasi instantàniament degut al cansament acumulat durant el viatge. Quan va despertar al matí següent, es va percatar que havia extraviat la seva cartera amb les targetes de crèdit, DNI i diners en efectiu. Després d'intentar localitzar sense èxit el conductor del taxi, ja que allí va ser on va veure la seva cartera per darrera vegada, la jove es va disposar a anul·lar totes les seues targetes bancàries. En aquest moment va ser son pare qui es va percatar de la presència d'un taxista estacionat en el carrer junt a sa casa. ¿Podría ser el tuyo?, li va preguntar a la seva filla. Efectivament, el conductor havia esperat a les portes de l'edifici per a tornar a la jove la seva cartera. ¿Cuánto eres capaz de dormir? Me estoy congelando, sembla que li va dir el taxista quan finalment es van topetar. Tots dos van trencar a plorar, va recordar la jove. En compensació, Bortsova li va pagar 5 vegades el preu original de la carrera. Doncs bé, amb aquesta notícia curiosa ens quedem a punt d'arribar a les 12 i mitja, una pausa de seguida. Anem amb el primer dels convidats d'avui. Me miras y el mundo no gira.
Arriba la Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Vila-real estrena nou servei de bus urbà.
dues línies i cinc variants per a connectar tota la ciutat amb parades al Termet, instituts, centres de salut, hospital o instal·lacions esportives. No dubtes, puja al bus urbà de Vila-real. És gratuït i accessible. Més informació a mobilitat.vila-real.es. Bus urbà de Vila-real. Utilitza'l. Regidoria de Mobilitat, perquè junts Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real. ¿Has visto la nueva tienda Cocker? Tienen ropa de diseño a precios low cost y también accesorios, bolsos y zapatos. Yo ya me he comprado algún conjunto.
Pues me acabas de dar una genial idea, porque tengo que renovar vestuario. Voy a visitarles.
Recuerda, Cocker, tu tienda de moda low cost en el Raval de San Pascual 39 de Vila-real.
Cada Navidad tenemos mucho que celebrar, pero este año en Renault tenemos un motivo más, porque...
Cumplimos 50 años recomendando ELF para cuidar de tu coche y de los tuyos. Realiza tu revisión Renault con aceite ELF y filtro más 35 puntos de control y te regalamos una cesta de Navidad. Servicio postventa Renault.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Fa unes setmanes als Estats Units hi havia unes eleccions legislatives, no les presidencials, que això arribarà d'ací uns anys, i molta és la gent que escoltem parlar de republicans demòcrates, però ben bé no sabem què representen, quins són els valors ni quina és la tendència. Per això avui anem a rebre a un convidat ja habitual en aquesta casa, però sense càrrec. Avui és també com un interessat en el tema, coneixedor també del món anglosaxó, Santi Cortés, molt bon dia.
Molt bon dia.
En aquest cas, com dèiem, anem a parlar de les eleccions o del sistema electoral i polític als Estats Units, perquè dista, tot i que pot haver alguna semblança en el que coneixem així a Espanya, i també per a ficar el rium, no?, això de demòcrates i republicans.
Sí, perquè, clar, des del nostre punt de vista, el republicanisme a l'europea, doncs, així almenys a l'estat espanyol, s'identifica directament amb l'esquerra, no? Pensem en la izquierda republicana de Manuel Azaña, o pensem en l'esquerra republicana de Companys i Macià, però realment als Estats Units no té res a veure, o sí, ara explicaré, perquè, clar, el republicanisme, en un moment donat, sí que representa una independència, una llibertat. Ells tenen una tradició que té arrels escoceses, que té arrels, diguem-ne, en part també en el que anomenem els pares pelegrins, que en el Mayflower, com sabeu, al segle XVII, van als Estats Units expulsats per la reina d'Anglaterra i buscant, entre altres coses, llibertat religiosa. Estos són un dels pares fundadors dels Estats Units, que ells s'anomenen americans, no? Nosaltres sabem que els Estats Units només és un tros. Però, bé, clar, en un principi el Partit Republicà, per tant, encara que ara s'identifica com a conservadorisme, a diferència dels partits republicans d'ací d'Espanya, doncs és una mena de partit realment de la llibertat, fundat en part per els descendents del que s'anomenava el Whig Party o el Kirk Party, que Kirk vol dir església, que eren els escocesos que s'havien independitzat, per dir-ho d'alguna manera, de l'Església d'Anglaterra. El comandament de l'Església d'Anglaterra, qui el duia? Doncs el rei d'Anglaterra, que era com si diguérem el papa. Però estos calvinistes, que és una rama del protestantisme, iniciada per Calvino, però que a Escòcia sobretot desenvolupa Knox, doncs ells no tenien rei ni tenien res. Ells formen també este partit, que aconseguís tindre una representació també a la cambra del Regne Unit, i per tant tenien unes idees de llibertat en un inici, i estos són, en part, perquè el Whig Party es desintegra, no?, i després es torna a formar el que és el Partit Republicà, tal qual el coneixem avui, entre alguns dels membres d'aquest Whig Party, un partit que hi havia que eren els antimassons, etc etc. I aleshores tot això va conformant el que és el fonament del Tea Party. Però hi ha una cosa que poca gent sap, i és que el Tea Party, que coneixem avui en dia així com a pràcticament d'extrema dreta, en un moment donat és l'inici o és part de l'inici del que va representar la independència dels Estats Units, no? Perquè el Tea Party, per què comença? Doncs comença perquè allà a finals del segle XVIII el Regne Unit doncs posa uns arancels al te que venia de Xina, sobretot de contrabandistes, que volien fer competència al te que venien les colònies. I aleshores ahir n'hi ha una rebel·lió, n'hi ha una revolta, i clar, per això s'anomena Tea Party, perquè és a partir de els impostos que posen al te. Uh-huh. I, de fet, com a boicot, van estar una temporada sense beure te, però, clar, després van tornar a beure te, perquè ja sabeu aquestes coses dels vicis, doncs és així. Però, clar, els pares pelegrins, tota aquesta tradició, els republicans, al llarg de la història, sobretot segle XIX, principis del segle XX i també per segle XVIII, el que fan en tot moment és fer costat als negres, perquè els estats del sud, que tenien més tradició catòlica, per cert, eren molt més esclavistes que els estats del sud, que eren més de tradició protestant, i que en molts exemples, com el de Newton, no?, que és el que té la cançó aquella de Sublime Gràcia, Amazing Grace, famosa, que veurem en moltes pel·lícules americanes, doncs ell era un esclavista, però se convertí al protestantisme, era catòlic, i aleshores ell va fer la cançó esta de Amazing Grace pensant en ese alliberament de no haver d'esclavitzar. I el Partit Republicà, en els seus orígens, semblarà estrany que estiga parlant, però és la història, no? Semblarà estrany que estiguem parlant una miqueta a favor de la història dels republicans. De fet, quan va haver la Guerra Civil Americana, els Estats del Sud, que eren de majoria demòcrata, van ser castigats en part per als republicans del sud, que van prohibir als mateixos blancs votar. És a dir, clar, perquè com havien intentat aquella secessió del sud dels Estats Units, que acaba en una guerra, que guanyen els unionistes en aquell moment. I, de fet, els negres van poder votar, mentre els blancs no votaven. Clar, després els blancs, demòcrates, quan tornen a poder votar, el que fan és fer una mena de pressió als negres per a que no pugueren votar, és a dir, es venguen, no? Uh-huh. I tot això conforma una miqueta aquesta història del Partit Republicà, que sí que havia estat favorable a les llibertats dels negres. No és fins a molt més tard, ja ben entrat el segle XX, que el Partit Demòcrata se va ancorant a l'esquerra i se va ancorant a afavorir els negres, però a principis del segle XX continuaven el mateix racisme, el Partit Demòcrata. Clar, ja, diguem-ne, el sumum va ser amb Obama, quan va ser elegit d'un partit que venia d'una tradició antinegra, més que el Partit Republicà. Això pot ser, explica a molts, perquè diu, clar, ostres, els republicans tan conservadors com són, perquè els voten els negres, no? Si són els més desafavorits socialment parlant de la societat americana. Doncs bé, té tota una història, una tradició, perquè per a d'ells, en part, representa aquest alliberament, aquests pares pelegrins, com he dit, que venen expulsats per la reina d'Anglaterra buscant llibertat, que sí que van acollir els negres, perquè molts d'ells pensaven que l'esclavisme doncs no estava bé des del punt de vista moral.
Així que aquesta és l'explicació, i també un sense sentit per a nosaltres, per així dir-ho, és el color, no?, que representa. Comentava que també el roig, que així s'associa més a l'esquerra, també en aquest cas està més amb el Partit Republicà.
Sí, és justament al revés, no? El Partit Republicà, que se suposa que són els conservadors, ja dic se suposa perquè tot això ho jutgem sempre amb paràmetres europeus i no té sentit. Ara explicaré també tot el tema de Trump, que el veiem des d'un punt de vista europeu i el traduïm, jo crec que el traduïm malament, culturalment parlant. Bé, sí que és veritat que es veu que hi ha en alguns mapes on estava la Guerra Civil Americana entre els Estats del Nord i el Sud, els demòcrates, de fet, eren representats per el color blau, i els que van guanyar finalment, els republicans, pel roig. Però per això s'oblida una miqueta. Va haver en algun moment que crec que el Partit Republicà és representat pel color groc, vull dir, ni roig ni blau, i va ser ja en l'època que entrem actual de la televisió en color, perquè, clar, fins que no arriba la televisió en color, realment és color, si no eren paperetes impreses, no apareixien. I la NBC, una sèrie de la Fox, etc., doncs va començant a utilitzar uns colors i uns altres, que és veritat que en algun moment ho fa l'europea, en algun moment els demòcrates són representats pel color roig, però finalment, sobretot a principis dels 2000, ja definitivament, el roig representa el republicanisme i el blau representa el Partit Demòcrata. Perquè, clar, com dic, el color roig i el color blau, que per a nosaltres està claríssim, que representa el blau la dreta i el roig l'esquerra, allí no, perquè realment no és que foren un origen una dreta i una esquerra, sinó era una altra sèrie de coses, una altra sèrie de components, i així, quan veiem en les eleccions aquests mapes pintats de color roig i color blau, ara entendrem que el color roig realment representa Trump, encara que ens sembli curiós. És justament el contrari, entre cometes, perquè jo crec que no està bé traduir-ho així, però és diferent del que nosaltres entenem per colors representatius de partits.
I si així a Espanya ja ens queixem del bipartidisme, si ho traslladem als Estats Units, això és un pas de gegant, perquè allí s'anul·la, tot i que existisquen altres formacions polítiques que no siguin republicans o demòcrates, no sé si tenen cap tipus de representació.
És difícil perquè el sistema que tenen ells, que no és de democràcia de vot directe, sinó que tenen com una mena de compromissaris que després acaben votant el que serà el seu president. Sembla que en un principi la Constitució americana ho fa per a compensar el pes diferent de cada estat en el conjunt dels Estats Units. És a dir, hi havia estats que tenien menys població i aleshores, si era per sufragi directe, l'estat com a tal, els estats xicotets dins dels Estats Units, doncs acabava mal parat, és a dir, infrarrepresentat. Per a corregir això, aleshores creen el que s'anomenen els compromissaris. Els compromissaris, en última instància, podrien ser trànsfugues. Ha passat poques vegades, però ha passat. I podria també passar que el vot popular, és a dir, la suma de vots de la gent, no tinguera una equivalència o no tinguera una equivalència en el que acaba sent al final president. Perquè, clar, és un sistema majoritari, és a dir, o majoritarista. És a dir, els compromissaris voten el que a ells els han votat per a representar, però cada estat li dona tots els vots al que té la majoria i punt, i a l'altre es queda sense res. Uh-huh. I aleshores això va creant unes distorsions, entre cometes, que fa que els partits xicotets, com podrien ser els verds, que a vegades hem vist que també existissin, o un partit socialdemòcrata que també existís i que en algunes locals doncs, pot tenir representació, però clar, en les generals no tenen pràcticament cap oportunitat perquè, a banda, com allí està permès absolutament tot el finançament que vulguis d'empreses, etc., i les eleccions americanes són caríssimes, són molt cares, és a dir, s'invertixen moltíssims diners, i aleshores, en el que els economistes a vegades anomenen l'anarcocapitalisme, allò és bàsicament qui es puga pagar la campanya, qui tinga més diners, el que té més oportunitats, i ja està, no n'hi ha absolutament cap factor correctiu en aquest sentit. Per tant, clar, des del nostre punt de vista, que sí que té una correcció, per exemple, en el cas espanyol, del que s'anomenen les províncies, les comarques, i que no s'emporta els vots, només el que té la majoria i els altres desapareixen del mapa, però allí sí que passa. I això és la tradició americana, i això és evident que fomenta completament el bipartidisme.
També parlar de republicans i demòcrates és parlar dels símbols amb els quals s'identifiquen. Està la burreta i també crec que és l'elefant, no? En aquest cas, tots dos els animals que representen a cadascú. A qui s'associa cadascú d'aquests animals?
Bé, doncs això... Bé, tot això ve d'un un còmic que s'anomena Thomas Nast, que doncs ell era un caricaturista que feia doncs, uns dibuixets criticant a uns partits i als altres, i aleshores, com en aquell moment, el que el caricaturista Nast, que ja, algú ha dit que d'ahir ve la paraula nasty, no? Nasty ja sabeu què vol dir xungo, roïn en anglès, doncs representa en diversos animals. Així a Ràdio Vila-real hem parlat alguna vegada del bestiari, no? Perquè cada animal té com un simbolisme. I representa en un moment donat els republicans com a un elefant, perquè encara que reberen més vots, perquè ells van tindre tot un període de pràcticament mig segle, que eren el partit hegemònic dels Estats Units, però que arrastrava el pes de tota aquesta burocratització, de tota aquesta complexitat, no?, de l'aparell del partit, de l'aparell del sistema polític dels Estats Units, i aleshores anava com arrastrant-se en molt de pes per ahir pels camins de la política americana, no? I d'altra banda, ell caricaturitza en aquest moment, segle XIX, els demòcrates com una burreta, perquè, clar, bàsicament el que volia dir és que eren uns burros, perquè és evident que Thomas Nast era una miqueta més favorable en aquell moment als republicans, no? Que els republicans en aquell moment representen tot el que acabem de dir. Per tant, imagineu-vos també, no? I aleshores la burreta, el que representa és això, que eres molt burro. En un moment donat, no? Representa això. Però hi ha algunes caricatures el que fa és que la disfraça d'un tigre, és una burreta disfraçada d'un tigre, perquè diu que encara que siguen molt burros, van assustant a la gent. Doncs en plan, els republicans vindran i faran això, els republicans vindran i seran el pitjor per a la política americana. Això és, ell, la caricatura el que fa és això, ridiculitzar una miqueta. Els demòcrates són un burro, són un ases, una burreta, van assustant, però en el fons són tontos perduts, no? És una miqueta el còmic que fa en diversos diaris, critica també altres diaris, per cert, perquè també n'hi ha com així diaris partidaris d'uns i dels altres. Però, clar, amb el temps els partits van assumint aquesta caricatura i avui dia pues, directament pues, tenen l'elefant republicà i la burreta demòcrata i la pinten, no?, la burreta de color blau i l'elefant de color roig amb tota la tranquil·litat del món i ja és el símbol assumit, però té aquest origen, no?, d'un escriptor de còmics com així podria ser Quique, no? I coses així, doncs, en la història, doncs, però hi havia altres animals, hi havia girafes, hi havia raboses, en un moment donat també caricaturitza com una rabosa al mateix Partit Demòcrata, vull dir que tot això ha anat evolucionant.
Però ho han assumit i també es comentava que un aspecte en el que sí que estem una miqueta anys llum dels americans és en el sistema de les primàries, allí com que ho tenen molt més interioritzat i funciona la maquinària.
Sí, clar, la maquinària de les primàries ja està molt assumida, hi ha tota una filosofia dins, hi ha una implicació real, els aparells dels partits tenen poc a dir, així és la realitat. Jo recordo, per exemple, un partit, que no m'haig de dir el nom, a Barcelona, que va fer primàries fa anys, i els entrevistaven, els que estaven en les cues, i no en tenien res, perquè eren de Pakistan o coses així, i vosaltres que esteu votant? Ah, a mi no entender, no? Vull dir, i això és el, diguem-ne, la perversió del que han representat les primàries als Estats Units, que és implicació de la militància, dels simpatitzants, etcètera, etcètera, i que d'alguna manera el que fa és anar en contra de tot el que és l'aparell del partit. Cosa que sí és el mateix, el parell del partit, el que sol muntar les primàries. Vull dir, és una cultura completament diferent. No siga dir tampoc, o val a dir també que una vegada hi ha un candidat escollit per aquestes primàries, allà van tots a una, fins i tot l'oponent. Així l'oponent, una vegada per les primàries, el que es dedica és a desprestigiar i a fer la punyeta. Allí això pot passar, però és més complicat perquè hi ha tota una cosmovisió, jo crec que d'arrel purità, anglosaxó, que va tot en benefici de la comunitat, cosa que sí, doncs potser s'ha esdevingut en un sistema més individualista, més personal, que és bastant diferent culturalment del que trobem allà.
En quant a les cambres, no sabem si n'hi ha molta diferència respecte a el que tenim ací, el Congrés dels Diputats, Senat... Allí és una coseta semblant, o més o menys?
No, bastant diferent perquè, per començar, el Senat doncs sí que té una utilitat. Hi ha unes condicions més dures que les d'ací, hi ha un prestigi, crec que han de tindre com a mínim 30 anys els senadors, cada 2 anys es renova un terç del Senat, i en última instància sí que té, per exemple, doncs, si hi haguera un empat o un conflicte en el que és la representació del president, on escollia el president, doncs tindrien la paraula als senats i, per tant, sobretot en el que és el prestigi social, la utilitat, que no es considera com un cementeri d'elefants, com moltes vegades s'ha criticat així del Senat, sinó que realment és una manera de fer valdre que els territoris i els estats tenen llibertat, que per cert, en tot allò que he explicat abans de la representació per majoria, a l'hora de votar, a l'hora de votar els presidents, els compromissaris, etc., això en última instància en realitat ho decidissin els mateixos estats. Vull dir que fins a aquest punt tenen independència. De fet, crec que hi ha un parell d'estats en els quals no va per majoria i avant, sinó que els estats doncs, van decidir que podien repartir el vot. I com és l'estat, en última instància, el que ho decidís, doncs a l'hora de la veritat és efectiu, això, es fa. I en el Senat igual. Vull dir, sí que poden fer esmenes, poden fer moltíssimes coses que així no apareixen o no estan facultats per a fer.
També comentaves abans la figura de Trump, que pot ser, des del punt de vista europeu, com no s'acaba d'entendre. Perquè, clar, així de normal es veu com un aspecte a criticar, no?, la figura de Trump.
Clar, primer sorprèn el que pense, opine que va passar amb Trump, no és que ell fora un candidat molt bo o molt, diguem-ne, amb molt de suport, sinó que l'altra candidata, que haguera pogut ser, després d'haver tingut el primer president negre dels Estats Units, haver tingut la primera presidenta dona dels Estats Units. Però, clar, Clinton venia de tot el que era l'aparell del partit, i això la societat americana, eixe aparell, eixe que decidisquen per tu, doncs fa una miqueta olor a colònies, al passat del qual es van independitzar, per exemple, en el Tea Party que he comentat. Aleshores, eixe olor aparell fa que la gent, jo pense, no vote tant a favor, sinó en contra, de dir, és que així no ens aneu a imposar qui hem de votar. Uh-huh. Vull dir, li poseu unes característiques, etc. Però, clar, a l'hora de la veritat, el que esteu fent és posar una candidata X. Probablement si haguem posat una altra candidata, probablement són tesis contrafactuals, probablement haguem guanyat els demòcrates en aquest cas, no? Perquè amb este rival... Després hi ha tota una cosmovisió també del que són les xarxes socials. Que clar, això ha canviat també la política europea. Però, clar, Trump és el president o el representant d'un partit, que és el Partit Republicà, que té tota una història que hem comentat així, que no és la història que pot tindre la dreta europea. Per tant, clar, el que allí pot tindre un cert sentit, perquè és independència, és emancipació, és autodeterminació, no? Uh-huh. Perquè els republicans i el Tea Party té tota una història de llibertat del poble americà respecte de la monarquia britànica, no? Que els volia imposar arancels, que els volia imposar una sèrie d'impostos i que ells, doncs, per exemple, la baixada d'impostos que està en el decàleg del republicanisme americà, no? La baixada d'impostos, que hi hagi pocs impostos, això doncs, crea tota una època molt republicana que va des de finals del segle XIX a principis del segle XX de prosperitat econòmica que encara està en el record, no? En el record americà. Per cert, també el republicanisme també el podrien traslladar, per a no entendre'l, no? A Irlanda, Irlanda republicana, però és molt catòlica al mateix temps. Per què? Doncs perquè realment de qui s'emancipen és de la monarquia britànica, que la monarquia britànica el que vol és sotmetre també al poble d'Irlanda. Però, clar, este nacionalisme americà, que en part pot ser un nacionalisme modern, perquè és un nacionalisme autodeterminista, que vol la llibertat dels pobles, que naix en la llibertat de religió també, no? Els pares pelegrins, tot això, quan ho transportes a Europa i transportes les formes, es converteix en una cosa completament diferent i completament perillosa, que és el que està passant, no? Tenim partits com el Front Nacional a França, l'Alba Daurada a Grècia, Alternativa per Alemanya, també el Partit de la Llibertat d'Àustria, a Polònia també, a Polònia que ha arribat fins i tot al govern, i tota aquesta diguem-ne, extrema dreta o dreta nacional dels països europeus, que ha vingut una miqueta arrossegant el que era la tradició americana, però perquè pensé que està mal traduït, no té res a veure una cosa amb l'altra, i ha tingut conseqüències perverses, no? Com podia ser, recordeu també al Regne Unit, el Brexit, no? Que estem ara parlant d'ell moltíssim estos dies. Clar, el Brexit ve de tota aquesta onada d'emancipació, de llibertat americana, però que al portar a Europa es converteix o pren un significat completament diferent, no? Uh-huh. I aquest és el problema moltes vegades, per això fem este programa, no? Perquè la tradició política americana que arrossega mitjans de comunicació, arrossega ideologia política també, no? Recordeu, per exemple, que tot el tema este dels 8 anys, dos legislatures i prou, això ve de la Constitució americana, que en un moment donat, al segle XIX, fan una esmena, no? Per a evitar que un president poguera estar més de 2 legislatures al poder, perquè, clar, tot l'entramat que això creava d'interessos, de clientelisme, doncs podia ser perillós per a la democràcia, i això ho van fer i ho van fer bé. Doncs això acaba transportant-se a Europa en unes altres característiques, i Europa se ho creu, i, però, clar, abans d'importar-ho així, evidentment s'ha de fer un filtre i s'ha de veure què hi ha darrere i per què es fa allí, perquè realment no té res a veure, com el roig i el blau, que he dit, o els elefants i les burretes.
I també en la història dels Estats Units apareixen algunes figures de presidents que van ser assassinats, no? I suposem també per la ideologia o el partit que representava.
Clar, en un, doncs, per exemple, Lincoln, no? Que va ser assassinat precisament en el context de la Guerra de Successió i perquè era un abolicionista de l'esclavisme. Eixa tradició d'assassinar a presidents abolicionistes doncs, torna una altra vegada amb Kennedy als anys 60, però este era del Partit Demòcrata. Clar, el Partit Demòcrata, que en un moment donat era més bé racista, com hem comentat, doncs comença a transformar-se amb Kennedy, després s'ancora més a l'esquerra encara amb Johnson, que diguem que és el seu successor, però que acaba perdent les eleccions, ara que fa tota una reforma del que és el Partit Demòcrata, i precisament a Kennedy doncs el carreguen per això, perquè era un altre abolicionista, i sobretot els extremistes del sud, antiabolicionistes, doncs pensaven que estaven com una miqueta en tela de juí els valors americans i tot això, no? El WASP, que suposo que haureu sentit alguna vegada, que és WASP, això s'utilitza molt sobretot en les eleccions americanes, WASP, la W, white, blanc, AS, anglosaxó, i P, protestant, no? I així, doncs, ho podríem traduir una miqueta també, no? El blanc i catòlic, doncs, bàsicament és la tradició, doncs, per exemple, del cap d'estat o de, fins i tot del president del govern. Em ve a la ment una miqueta de broma, recorde que la pel·lícula d'Herba, que tots recordareu, el lendakari, estan tots esperant-lo, està dins del cotxe, i és un lendakari de color negre. I aleshores, no, que no, realment no l'hem tingut mai, que nosaltres pensem com que els Estats Units estan molt endarrerits en certes coses, però doncs fixeu-vos, per exemple, quan o pensem en un president del govern d'Espanya de color negre, no? Per exemple, que per a nosaltres veiem ahir que si són uns racistes o que han sigut uns racistes fa 4 dies i coses així, però fem una miqueta també d'introspecció en la nostra cultura i veurem com algun dels elements que critiquem els podem trobar en la nostra mateixa societat.
Doncs sí, et sembla amb aquestes reflexions que dèiem, perquè òbviament tindríem per omplir programes, no? Amb aquest sistema polític americà. Moltíssimes gràcies, Santi, per ficar-nos una miqueta de llum en aquest aspecte i parlem pront, un plaer, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Hola, soy Paz Vega y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux, porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Està negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuserfin. Crida'ns al 964 84 69 81 o visite el web www.defuserfin.com.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado. Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60, Castellón. Dasbelt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Siri, ¿on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Radio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot o de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cherichev, el mid diagonal, es esta, va Cheri, está solo un al, y la pasa, está solo un al, en al, un al, un al, al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Tens un dubte, queixa o suggerència respecte al teu carrer, barri o Villarreal en general? Fes-la arribar mitjançant les nostres xarxes socials o a l'email villarrealrespon@gmail.com i cada setmana l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, respondrà als micròfons de Ràdio Villarreal. Cada dimecres, a partir de les 2:20, l'alcalde de Villarreal t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Dos minuts passen de la una de la vesprada, moment de repassar l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la regidoria de sanitat de l'Ajuntament de Nules, que ha anunciat que en finalitzar els actuals episodis de pluges demanarà de forma oficial a la Direcció General de Salut Pública la revisió dels criteris per a la realització de tractaments aèris contra els mosquits. Aquesta iniciativa és conseqüència, diuen, de la declaració de situació d'emergència social per la presència massiva de mosquits a la localitat, que es va signar divendres passat. En paraules del regidor de Sanitat, Antonio Romero, una vegada la regidoria ha rebut el decret que es va signar, volen que la Conselleria de Sanitat i Salut Pública tinga en compte aquesta situació excepcional i revisa el protocol per a la utilització de mitjans aèris per a la realització de tractaments contra els mosquits. En aquest cas, des de la regidoria de Sanitat s'assenyala que es continuarà fumigant i fent els tractaments escaients amb els mitjans terrestres dels quals ja es disposa i que marca la normativa actual. El regidor de Sanitat afegeix que, a més, la declaració de situació d'emergència social fa que les despeses fetes per a aquests conceptes siguin prioritàries i que també s'hagi demanat al Consell l'actuació al municipi de la seva brigada, que començarà a treballar el dia 1 de desembre. Ens trobem, diu Romero, davant una problemàtica que l'Ajuntament de Nules, amb els mitjans propis, no pot erradicar i controlar aquesta plaga. Per aquest motiu, hem d'activar tots els mecanismes al nostre abast per a poder atendre aquesta situació excepcional. I ens quedem a la localitat. En primer lloc, el Partit Popular, que ha criticat que l'alcalde, José Benlloc, mantinga els residents de la partida Madrigal de Vila-real com a veïns en paraules dels populars de segona categoria. Segons critiquen i lamenten des de les files del Partit Popular, paguen els mateixos impostos que un veí que viu al carrer Major, però no tenen els mateixos serveis. Segons la regidora del PP, Marisa Mezquita, a dia d'avui encara no sabem què ha passat amb l'auditoria que van proposar i que, segons ens van dir, s'havia adjudicat. Malgrat les retirades peticions d'informació per part dels populars, l'alcalde, diu la regidora Mezquita, es nega la informació i intuïm que és perquè no ha fet res. L'auditoria havia d'analitzar els problemes concrets en la partida Madrigal com a pas previ a començar a solucionar-los després critiquen d'un bloqueig imposat per l'alcalde des de 2011 en aquesta zona. Junt a l'auditoria, que havia de ser una radiografia de la zona, s'havia iniciat la creació d'un servei municipal per a donar resposta als problemes de la partida Madrigal, però, diu Mezquita, tampoc s'ha fet. I parlem ara de Compromís per Vila-real, que ha presentat una moció al proper ple en la qual reclama acabar amb la discriminació respecte el recent estudi que